Reme Herrera.
Bon dia, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El PSC ha estat novament la força més votada a Ripollet, tot i perdre dos regidors i contradient el que ha passat a moltes poblacions catalanes. La formació socialista ha mantingut la fidelitat de molts dels seus votants, encara que n'ha perdut un miler. El panorama polític ha canviat i força, amb la baixada del PSC i Compromís, l'augment de Convergència i la tornada d'Iniciativa per Catalunya Verds EUiA. Però l'augment més considerable ha estat el dels vots en blanc, que s'han triplicat i que, juntament amb els vots nuls, sumen 797. Matemàticament, aquesta dada equivaldria a un seient buit al ple municipal, un fet que simbolitzaria la indignació de molts ciutadans amb les diferents formacions polítiques i que s'ha sumat l'alt percentatge d'abstenció d'aquests comicis, que ha superat el 52%. I amb l'anàlisi i la valoració de totes aquestes dades per part dels seus protagonistes, iniciarem l'info d'avui divendres 27 de maig. Passem ara a conèixer la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Arriben les altes temperatures i amb elles la campanya planta cara a la calor que la regidoria de Salut endegarà en breu.
La setmana vinent, Ripollet s'adherirà al Dia Mundial Sense Tabac amb un estand informatiu al Parc d'en Cerclavé.
Parlarem de la iniciativa del Banc del Temps per saber com està funcionant amb un dels seus membres, el Xavier Vilassaró.
Aquest cap de setmana, Ripollet acollirà el Campionat de Catalunya de Tenis Taula. Ens ho explicarà en Roman López, president del Club Tenis Taula Ripollet.
La Festa del Barri de Maragall i el Dia Internacional dels Museus són altres dels temes d'actualitat d'aquesta setmana.
La previsió del temps i l'avanç esportiu de la mà de Ramon Argenter tancaran l'info d'avui divendres. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Com ja saben, diumenge 22 de maig va tenir lloc les eleccions municipals, on el Partit Socialista de Catalunya ha tornat a ser la força més votada a Ripollet, però amb dos regidors menys que ara fa 4 anys. En canvi, si ho soci de govern dels socialistes el passat mandat ha estat el partit que més vots ha guanyat.
El nou consistori comptarà amb 5 partits, un més que fins ara. Per nombre de regidors, el PSC n'ha obtingut 7, dos menys que la passada legislatura. Els següents 3 partits queden igualats a 4 regidors. El COP Compromís per Ripollet, amb un menys, el PP, que repeteix el número de regidors, i Convergència i Unió, que n'ha pujat un. Finalment, destaca la recuperació de la representació de la coalició Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa amb dos regidors. El PSC, amb el 26,8% dels vots, ha perdut prop d'un miler de votants respecte als anteriors comicis. El seu cap de llista, Juan Parralejo, destacava als micròfons de Ripollet Ràdio la mateixa nit de les eleccions el sabor agredolç d'aquesta victòria.
És una victòria agredolça perquè hem guanyat. Som la primera força política molt destacadament, pràcticament amb el doble de la segona força. La segona força està empatada en 3 partits polítics. Hem guanyat en 35 de les 41 meses electorals. Hem guanyat a tots els barris. Per tant, el Partit Socialista és un clar vencedor d'aquestes eleccions. Hem perdut 2 regidors, la irrupció d'Iniciativa per Catalunya Verds, que bueno, no deixa de ser una bona notícia perquè és un partit d'esquerra i tot i així jo crec que a Ripollet l'esquerra té majoritàriament els vots de l'esquerra. S'ha impedit que grups minoritaris radicals d'extrema dreta no entrin a l'Ajuntament. Això és una molt bona notícia. I també crec que hem entre tots aconseguit que el Partit Popular no pugi, que és una bona notícia.
Parralejo també va explicar que no esperava una abstenció tan elevada i va expressar el seu desig de començar a treballar de forma immediata en el nou govern. L'escoltem.
Tots tenim, estic convençut d'això, de que tots tenim en la ment el poder tirar aquest poble endavant en un moment complicat, en un moment de crisi. Jo crec que el que necessita en aquest moment Ripollet és un govern estable, un govern fort, que pugui continuar amb projectes i fent coses. I per tant, a partir d'ara, aquesta és la feina que ens tocarà a nosaltres. No és la primera vegada que ho hem fet i per tant, pues, ja amb l'experiència que tenim, jo crec que podrem a partir de demà o ja demà passat a treballar pues, en aquest any.
Posteriorment, aquest dimecres, la Comissió Executiva, els regidors del grup municipal i el Comitè Electoral de l'Agrupació Municipal del PSC de Ripollet van mantenir una reunió per fer una valoració dels resultats electorals.
Pel que fa a la baixada de dos regidors, el PSC considera que existeix una doble lectura. D'una banda, la situació de crisi general ha dominat en els ciutadans a l'hora d'anar a votar i ha castigat el PSC a causa de la conjuntura actual i no com a govern municipal, assegura el PSC, ja que l'altre soci de govern, Convergència i Unió, ha millorat els seus resultats. D'altra banda, la formació ha constatat que aquesta baixada ha estat per sota de la mitjana dels grups municipals socialistes d'ajuntaments similars al de Ripollet. A la reunió es va nomenar la delegació que s'encarregarà de mantenir els contactes amb els diferents partits polítics per arribar a un acord de govern estable que permeti donar resposta a les necessitats que el poble de Ripollet té en aquests moments.
La segona força més votada va ser el COP Compromís per Ripollet, encapçalada per Eduardo Jiménez. La formació ha aconseguit el 18,9% dels vots, 77 menys que les passades municipals.
Des de la formació, que no va voler pronunciar-se la nit de les eleccions, han valorat el resultat d'aquests comicis de forma positiva. Sentim el número 2 de la llista i nou regidor, José María Osuna.
A pesar de que hemos bajado un regidor, estamos bastante satisfechos con los resultados, puesto que incluso hemos conseguido aumentar el número de votos. Y una valoración más general, pues en un contexto en el que las derechas a nivel tanto autonómico como estatal subían de forma espectacular y se convertían en fuerzas mayoritarias, pues hay que decir que aquí en Ripollet las izquierdas siguen siendo las mayoritarias.
Osuna també ha volgut destacar l'alt percentatge d'abstenció i l'increment de vots en blanc d'aquestes eleccions municipals.
El pueblo de Ripollet, la mayoritariamente, se cayó. Que hubo una mayor parte de población que decidió abstenerse y no participar. Y también muy remarcables son el gran ascenso de los votos en blanco y de los votos nulos.
El Partit Popular, amb Víctor Dieguez al capdavant, tot i que s'ha mantingut quant a nombre de regidors, amb 4 ha augmentat el nombre de votants respecte al 2007, amb 365 vots més i el 18,45%.
Dieguez va fer una valoració positiva dels resultats al programa a la nit de les eleccions, destacant l'augment del nombre de votants.
Destacar que nosaltres hem pujat en percentatge de vots, nosaltres això és molt important. Hem de considerar doncs, que nosaltres hem pujat diguem-ne, les preferències del que és el votant aquí de Ripollet, i entenem que aquest canvi, aquesta nova tendència, aquesta pujada de lo que significa el Partit Popular, entenem que és en la bona direcció i que cal tenir-ho molt en compte.
El portaveu del Partit Popular va reconèixer la possibilitat que PSC i CiU tornin a formar govern i els va demanar responsabilitat davant els votants per solucionar els problemes que pateix Ripollet.
La formació que més pes ha guanyat en aquestes eleccions municipals ha estat la de Convergència i Unió, amb el 15,7% dels vots i 601 votants més guanyant un regidor.
Aquestes eren les paraules de satisfacció del seu cap de llista, Xavier Peñarando.
Per tant, el primer que volem dir és enhorabona al Partit Socialista i al seu candidat. I després, des de la vessant estrictament Convergència i Unió, doncs la nostra valoració, torno a dir, és positiva. Nosaltres partíem amb aquesta, bueno, que vam treure els últims resultats tres regidors, ara hem tret 4 regidors, hem pujat 5 punts en quant al percentatge de vots i, per tant, torno a dir, estem contents dels resultats que hem obtingut.
Pel que fa a possibles pactes amb d'altres formacions, Peñarando va explicar que estan oberts a parlar amb aquells partits que estiguin disposats a escoltar les seves propostes i tirar endavant el seu programa.
Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha mantingut els vots de les passades eleccions, tot i que en aquesta ocasió ha aconseguit 2 regidors en sumar els vots amb dues formacions.
Valentí Nieto, cap de llista de la coalició, va declarar-se sorprès per haver aconseguit els 2 regidors, tot reconeixent que la seva campanya havia estat modesta. Sentim les seves paraules a Ripollet Ràdio.
La veritat és que nosaltres havíem tingut, o sigui, un més o menys sí que ens ho esperàvem, però 2 també era una possibilitat alta que arribéssim. Tot i que hem de dir que hem fet una campanya molt, molt, molt modesta, amb la que nosaltres pues, no hem arribat ni no, hem arribat amb un pressupost molt, molt, molt baix. Per tant, nosaltres pensàvem que, bueno, que potser no s'havien pogut donar a conèixer prou, però bueno, veig que la gent ha recuperat la memòria i s'han recordat de nosaltres i ens ha donat la seva confiança.
Pel que fa a la resta de formacions que han concorregut a les eleccions municipals 2011, Cedí, Esquerra Republicana de Catalunya, Plataforma per Catalunya i Moviment Social Republicà, cap d'elles han aconseguit els vots necessaris per tenir representació municipal.
D'aquestes formacions, Plataforma per Catalunya és la que més vots va aconseguir amb el 3,66%. El seu cap de llista, Manuel Agudo, va expressar la seva decepció als micròfons de Ripollet Ràdio.
La valoració mía ha sido un poco de decepción, ¿no? Ya que el partido nuestro nos tachan de muchas cosas que en realidad no somos, porque no nos conocen ni se han preocupado por conocernos, y es ha sido un poco de decisión de nuestra parte, ya que en otros municipios hemos llegado a conseguir varios regidores.
La formació que pitjor balanç ha fet del resultat de les eleccions municipals ha estat Esquerra Republicana de Catalunya, que va obtenir un 2,8%, és a dir, 349 vots. El número 3 de la formació, Ricard Sancho, va atribuir aquest resultat tant al nou context de la formació catalana com al fet de no haver comptat amb representació municipal en els darrers 4 anys. Sancho, a més, va expressar la seva decepció pel fet que Plataforma per Catalunya hagi aconseguit més vots que la seva formació. L'escoltem.
Amb la irrupció de dos partits nous, com Plataforma per Catalunya, que això és una cosa que sí que ens sap molt greu, que a Ripollet hi hagi una força com Plataforma per Catalunya que ens prengui el lloc, no ocupi el lloc nostre, vull dir, per l'entorn que té aquest partit polític, respectant, evidentment, la gent que els vota. Vull dir, la democràcia és el primer, però ens sap molt greu.
Per últim, MSR, tot i ser la força menys votada amb 103 vots, es va mostrar satisfeta d'haver assolit el centenar de vots, que era la fita marcada. Escoltem el seu cap de llista, Ramon Corpas.
Sí, muy bien, sí, porque en las últimas elecciones autonómicas tuvimos 11 votos solamente, o sea que hemos multiplicado por 10. Ahí está, muy bien, sí.
Aquests comicis ha votat el 47,35% de l'electorat, 1,41 punts per sobre de les passades eleccions. És a dir, han acudit a les urnes un total de 379 persones més. En comparació a la resta de poblacions de la província de Barcelona, la participació local ha estat de 3,9 punts per sota de la mitjana, que ha estat del 51,25%. A més de la tendència a la baixa participació, destaca l'increment dels vots en blanc, que han arribat a prop del 5%, amb un total de 603, pràcticament el doble que les anteriors municipals. El número de paperetes nules també és més alt, amb 194.
Fent una mica d'història, des de 1979 s'han celebrat eleccions municipals en 9 ocasions. Al llarg d'aquestes 3 dècades ha hagut una important evolució del vot que ha portat de les majories absolutes fins a la fragmentació del vot i a la necessitat de pactes.
El PSC porta 20 anys sent la primera força. El seu rècord històric el va assolir l'any 1999 amb un 46,66% dels vots. Als anys 2003 i 2007 va aconseguir prop del 34% i actualment està en el 26,46%. El cop comprovat Compromís per Ripollet es va moure a prop de l'11% fins a l'any 2003, quan va fer el salt fins a més del doble. Després s'han mantingut sobre el 18,5%. El PP ha tingut un creixement sostingut des de 1995, passant de prop dels 13 a més del 18%. Per la seva part, Convergència i Unió va arribar als seus màxims entre 1987 i 1995. Aquest 2011 ha aconseguit el seu quart millor resultat. Iniciativa va dominar les tres primeres legislatures, assolint el seu màxim l'any 1987 amb el 41% dels vots. Des d'aquella data, els ecosocialistes van fer una davallada que els va portar a perdre la representació en dues ocasions. Aquest 2011 han recobrat la seva presència al consistori amb dos regidors de la coalició Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa.
Dels 21 regidors resultants de les passades eleccions municipals, 8 són nous, així com 3 dels seus 5 caps de llista.
El PSC debuta com a regidor el número 5, Rafael Gómez. El Compromís per Ripollet ha canviat de cap de llista amb Eduardo Jiménez al capdavant i també dos dels 4 regidors, José María Osuna i Antoni Pijuan, que torna a aquesta legislatura. Convergència i Unió incorpora un de nou, Toribio López, i el Partit Popular estrena cap de llista i la meitat dels seus 4 regidors, incorporant-se Cristina Lozano i Francisco Javier Tapia. Quan a Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa també entren per primera vegada els seus dos representants, Valentí Nieto i Pablo López.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El col·lectiu de los Lunes al Sol ha manifestat en un comunicat el seu recolzament cap al moviment 15M, que consideren una eina vàlida per a consciència d'una vegada la ciutadania i el motor d'un canvi en la injusta situació que pateix la part més dèbil de la societat.
Los Lunes al Sol han informat del seu compromís d'organitzar taules informatives a les poblacions de Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola. Alguns dels seus membres ja han participat a les concentracions de la plaça de Catalunya. El col·lectiu assegura que el moviment 15M té nombroses semblances amb ells, com ara l'acció perseverant, independent, social, apartidista i pacífica, i amb concentracions constants i setmanals per evidenciar el problema de l'atur, dels tancaments injustos, els ERO infundats o les deslocalitzacions fraudulentes.
Un any més, durant l'època estival i amb l'arribada de les altes temperatures, l'Ajuntament de Ripollet, a través de la Regidoria de Salut Pública, ha posat en marxa la campanya Planta Cara a la Calor 2011. Recordeu que temperatures molt extremes i l'excés de calor poden provocar deshidratació i esgotament, sobretot en persones malaltes, infants i gent gran.
Els consells que s'ofereixen a la població són beure aigua i sucs de fruita sense esperar tenir set, evitar sortir al carrer quan fa més calor i buscar sempre l'ombra, limitar l'activitat física durant les hores de màxima calor, portar roba lleugera i refrescar l'ambient a casa amb ventiladors o aire condicionat. També cal vigilar amb el sol, utilitzant un protector solar adequat 30 minuts abans d'exposar-se al sol, evitar l'exposició directa entre les 12 i les 4 de la tarda i estalviar-la als menors de 3 anys i utilitzar ulleres de sol amb filtre solar.
Emmarcada en aquesta campanya, el proper dia 16 es durà a terme una activitat de 9 del matí a 2 del migdia a la plaça de Pere IV per promoure la fotoprotecció entre els ripolletens.
L'acte comptarà amb la col·laboració del personal del CAPU, voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer i dels laboratoris Avent. Així, al llarg del matí es proporcionarà informació sobre fotoprotecció, tant per adults com per a infants, es facilitaran mostres de crema i es realitzaran tests per determinar el tipus i característiques de la pell i decidir el factor de protecció més adequat en cada cas.
El proper dimarts, dia 31 de maig, és el dia escollit per l'Organització Mundial de la Salut per commemorar el Dia Mundial Sense Tabac. Per aquest motiu, la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet realitzarà una intervenció de caràcter informatiu al Parc d'en Cercle B davant el CAPU de Ripollet.
L'objectiu de l'actuació, que tindrà lloc entre les 9 del matí i les 2 del migdia, és informar sobre els perjudicis del tabac i els mètodes existents per deixar de fumar. Es realitzaran coximetries, determinació del CO2 a l'aire aspirat i un petit qüestionari a totes aquelles persones que hi estiguin interessades. Les dades obtingudes formaran part d'un estudi més ampli que es realitzarà conjuntament amb el CAP Serra Parera de Cerdanyola del Vallès. La intervenció comptarà amb la col·laboració del personal del CAPU de Ripollet, voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer i els laboratoris Pfizer.
El passat dia 19 de maig, més de 200 alumnes de segon, tercer, quart d'ESO i primer i segon de batxillerat de l'Institut Can Mas van participar al concert en família que l'Aula de Música va oferir al Teatre Auditori. Aquest és el quart any consecutiu que el centre presenta un concert d'aquest format on tots els grups que cursen l'assignatura de música toquen el repertori que han treballat al llarg del curs.
Durant una hora i mitja, el públic del Teatre Auditori, format pels pares, mares i familiars dels alumnes, van gaudir de tot un seguit de peces musicals adaptades al nivell de cada grup. El repertori que es va poder escoltar abastava gèneres tan diversos com bandes sonores originals de pel·lícula, música renaixentista o música pop actual. Al final de l'actuació va ser a càrrec de la banda formada per alumnes de primer i segon de batxillerat i alguns exalumnes del centre que van interpretar temes de Bon Jovi, Green Day o El Mago de Oz.
El 91.3 Info.
El passat 5 de maig es va presentar el bloc del Banc del Temps, una iniciativa marcada al projecte d'intervenció integral del barri de Can Mas. La presentació es va fer en el marc de la trobada mensual de socis, on també es va lliurar els carnets de soci. El Banc del Temps consisteix en un intercanvi d'habilitats entre els veïns i veïnes de Ripollet que disposen de temps lliure. Cada persona pot oferir serveis als altres, però també n'ha de sol·licitar. Per parlar una mica més d'aquesta iniciativa, ens acompanya avui a l'Info Xavier Vilassaró, membre de la secretaria del Banc del Temps. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Xavier, aviat farà 6 mesos, més o menys, a la posada en marxa del banc.
Sí, aproximadament, sí.
Quina és la valoració que en feu?
Bé, molt positiva, no? Perquè ens trobem que hi ha molta gent amb ganes d'ajudar, no? A la resta d'altra gent que el millor sempre hi pot fer falta alguna cosa, o inclusiu per un mateix, no? O sigui, el que té això, aquesta iniciativa, és que, diguem-ne, que no és ser sempre oferir coses, no? Si no, és un intercanvi. Jo ofereixo, però bueno, també quan faci falta alguna cosa, pues, també rebré, no?
Es pot sentir un aliviat de no haver de demanar favors, perquè més o menys és una mica com un intercanvi, no?
Exactament. I és més, no? Jo penso que molta gent a vegades no ajuda el que li agradaria ajudar. No sé, perquè no el tachin com de... No sé com dir-ho, no? De que li costa molt. Mm-hmm. I aleshores, d'aquesta manera, és una manera de bueno, fer intercanviar i ajudar i que t'ajudin també. I no, ningú és el responsable, diguem-ne.
O sigui, ni obligat, no?
Exactament, ni obligat.
Explica'ns una miqueta com funciona això del Banc del Temps.
Bueno, som unes persones que estem a la Secretaria del Banc del Temps. És en si qui dirigeix una mica tot. Per què? Perquè, per exemple, això funciona com un banc, no? Però, en lloc de tindre diners, funciona amb hores. Hi ha gent que li fa falta alguna cosa, ens truca a nosaltres, busquem la persona que ha oferit el servei que l'altra persona demana, i bé, llavors el posem en contacte i entre ells pues, fan intercanvi.
Això, no, o sigui, això vol dir que potser no es coneixen.
Home...
és difícil, no?
Sí, intentem... Nosaltres cada dijous de cada mes, el primer dijous, fem una reunió amb els socis on podem fer xerrades o molta varietat de coses que en si es tracta de que la gent es conegui, no? I aleshores, si tu coneixes una persona, agafes confiança i ja no és tan fred, no? Això de, escolta, em fa falta que em portis a tal lloc, no? En cotxe, per exemple, no? I ja no és el mateix.
Clar, és millor conèixer la persona amb la que fas aquest intercanvi, jo què sé, és perquè pot ser tenir cura dels nens o
sí,
alguna cosa així, sempre un prefereix deixar-ho una persona més aviat coneguda,
sí,
no?
Sí, home, i en si es tracta que la gent es conegui, tingui confiança, amistat...
Això fa veïnatge, no?
Sí, sí, sobretot el que es tracta és això, no? De que la gent es doni compte que els veïns no són aquests que pugen per l'escala i no es coneixes, no? Sinó que són persones, com tu, i que a vegades només fa falta un pas, no?, per arribar a conèixer aquesta persona. Inclusiu, antigament, jo sé que havia una mica més de veïnat, no?, que ara. Ara, no sé, sembla que com si tothom estiguéssim una mica a lo nostre, no?
Parlem d'intercanvi a través de xecs d'hores, com tu deies,
sí,
la unitat
sí.
És una hora. Tenen caducitat aquests xecs?
Home, no, en principi no, però sempre mirem que si per una persona demana moltes coses i no reu de res, pues, bueno, pues sempre intentarem que...
Compensar,
que
sí, no?
Sí, una mica equitatiu, no?
Uh-huh. I quines són les coses que es poden intercanviar?
Bueno, en principi tot, no?
Bé, més aviat que coses són feines, no? O tasques, o
sí, exactament.
Ajudes.
Per exemple, hi ha molta gent que té els seus oficis i, bueno, pot ser un electricista que li faci falta, un fuster, no? I, bueno, i sempre anar intercanviant una mica les coses. O sigui, quan si jo, per exemple, soc electricista i no vull oferir d'electricitat, sinó vull oferir, pues, xarles d'algú que jo conegui, i, bueno, i és una manera també d'oferir coses.
Mm-hmm. A l'hora de captar socis o sòcies que vulguin participar, imagino que els hi feu una mena d'enquesta de què és el que estan disposats a fer o a rebre, o com ho feu?
Sí, bueno, per exemple, quan arriben allà, a l'oficina de barris, que és on estem, bueno, pues, hi ha un full d'inscripció, se li dona el full d'inscripció, després un formulari de les normes de funcionament ben especificat, i llavors el primer que fem és demanar-los que s'ho llegeixin bé, no? I un cop que s'ho han llegit, si accepten les condicions de les normes, pues, aleshores pues, venen i ja ens entreguen el full d'inscripció, no?
Mm-hmm.
Però sempre intentem que la gent s'ho pensi, no? Que no sigui per persones que vinguin i després s'ho... pues mira, borren que... No, si donem les d'allòs, el full de les normes, i aleshores, pues, bueno, una cosa que s'han llegit...
Que vinguin conscienciats, diguem, no? És el que demaneu.
Sí. Exactament, la segona entrevista que tinguem, pues, que ja estigui, sàpiga exactament com funciona, per què val, què és el que es pot fer, què és el que no es pot fer...
Per tenir una idea, quines són les darreres coses que s'han intercanviat?
Bueno, per exemple, classes de català. O sigui, una persona pues, li dona classes a una altra de català. Després, s'ha arreglat un forn elèctric. No? Això no vol dir que li donem guerra amb els electricistes, tal, no? Perquè són coses molt puntuals, no? O sigui, la nostra intenció tampoc no és aquesta, però bueno...
O coses senzilles, no? Com
exactament.
Com programador o alguna cosa
sí,
així
sí,
que...
Sí, que a vegades la gent no sap arreglar una coseta que no cal que vingui el millor...
Uh-huh.
Qualsevol persona a arreglar-te, no? O un especialista.
Actualment, quantes persones formen part d'aquesta iniciativa?
Si no m'equivoco, perquè avui també l'han obert l'oficina, són 22 o 21 persones. Jo he dit primer 22 per
una
sempre.
Una mica més d'una vintena, no? Podríem
sí,
dir.
Sí.
Totes són de Ripollet, per això.
Sí.
I estan... són d'algun barri en concret, de Can Mas? Perquè, clar, tot això sorgeix de la llei de barris de Can Mas.
No. El bo d'això és que, com està oberta de tot Ripollet, és per tot Ripollet, no? Llavors hi ha gent de molts barris.
I quin és el perfil de la persona que s'apunta al Banc del Temps?
Pues no sé, és... no sé, persones senzilles, algunes amb estudis, altres sense estudis, o sigui, és un gran ventall de personalitats, no? Que és el bo d'això, no? Que, i a la llarga farà que funcioni.
Parlem de gent gran, gent jove...
Sí, sí. Home, aviam, gent jove ens falta una miqueta, no? Però, bueno, tenim algunes persones, algunes noies joves, bueno, pues ja és una manera de començar i anima una mica més a la resta, no?
Mm-hmm. Com dèiem, el passat 5 de maig es va presentar el blog del Banc del Temps. Explica'ns una miqueta què és el que hi poden trobar en aquesta web.
Bueno, en aquesta web pues, poden trobar què és el Banc del Temps, per exemple, com funciona, quins intercanvis s'han hagut últimament, les notícies que es mouen al voltant del Banc del Temps. Bueno, tot una mica en general, no? I després el que farem, si fem alguna sortida, perquè ara també el que volem és estem fent sortides mensualment, a millor a un lloc i a altre. L'altre dia van estar un parell de persones del Banc del Temps amb el Museu de la Ciència. I bueno, o sigui, és una mica englobar tothom i animar-los a que participin, no? I que, de pas, pues, estiguin ben informats de tot el que passa.
Mm-hmm. Aquest dia que vau presentar el blog, el dia 5 de maig, com tu dius, us reuniu el primer dijous de cada mes amb els socis. Aquest dia va comptar amb la presència de Josefina Altés, que és coordinadora dels Bancs del Temps de Salut i Família a Espanya. Em sembla que us va felicitar per la tasca.
Sí, la veritat que estava molt contenta perquè s'ha de donar compte que, bueno, que tenim ganes i mostrem molt interès en que això funcioni, no? És el que comentava, no? Ens hem reunit un grup de gent que bueno, més enllà de qualsevol cosa, el que volem és intentar que la gent se pugui ajudar. O sigui, intentant nosaltres ajudar la gent i entre ells també se puguin ajudar, no? O sigui, avui dia patim una crisi molt greu, no? I hi ha molta gent que la veritat no té diners per fer certes coses, no?
Mm. Bueno, podem parlar d'una crisi, perdona, una crisi econòmica, però també una crisi de valors, no? Perquè
sí,
costa
sí,
això d'ajudar.
Sí, sí, la veritat és el que comentava, no? Ens hem tornat una mica independents. Sembla que si ajudes a una persona, sembla que puguin dir, mira, oi, mira que te va ajudant a... No sé, no? I estaria molt bé poder guanyar una mica amb aquest aspecte, no? Que la gent entengués una mica que un veí és una persona que pot tindre molta amistat amb ella i, bueno, i li pot aportar moltes coses bones.
A les trobades que heu fet, heu conegut gent de Banc del Temps, d'altres poblacions d'arreu de Catalunya. És una iniciativa molt extensa aquí al nostre país?
Sí, la veritat que sí, jo pensava que no, eh?
Jo... No teníeu coneixement, no?
No, la veritat que no, però t'has d'adonar que està tot arreu. El que passa que és el que diem, que la majoria de gent troba que és una iniciativa molt bona i és una manera molt senzilla de col·laborar una mica en tot, no?
Costa això de fer-se soci d'aquest tipus d'iniciatives, o no?
Sí, sí que costa, sí. Costa una miqueta perquè la gent es pensa que...
Com veneu el Banc del Temps? Què és el que... Com incentiveu la gent a que s'apunti?
Bueno, primer que puc conèixer gent molt, molt interessant. Després, en què es pensi que no li pot fer falta res, la veritat és que un dia o altre no es fa falta alguna cosa. I que a vegades, pues, bueno, ens podem treure de qualsevol apur, no?, que tinguem. Uh-huh. I que i quan va passar una mica les setmanes i els mesos, s'adonen compte que tenen raó. O sigui, quan tu li preguntes a una persona, i vostè què és el que desitja? El primer que et diuen, ui, jo és que no sé què demanar. Diu, bueno, digui les coses més concretes i l'altre, pues, ja ho anirà afegint i...
Ja sortirà, no?
Sí.
I un dia o altre, aquella necessitat sorgeix.
I després es donen compte de que sí, que efectivament hi ha moltes coses que els fan falta.
Mm-hmm. Hem de dir que, bueno, ja ho hem comentat al principi, doncs que tota aquesta iniciativa s'emmarca al projecte d'intervenció integral del barri de Can Mas, la llei de barris. Què passarà després de la llei de barris?
Bueno, què passarà? És una incògnita, però el que jo estic completament segur és que continuarem. O sigui, d'una manera o altra, ho farem en tipus associació, no sé. Això és un tema que sí que és cert que ens afrontarem amb això, no?
Heu de començar a plantejar-ho, no?
Sí, la veritat que sí.
Qui pot formar part del Banc del Temps?
Tothom. Tothom, inclusiu gent que tingui més temps i tingui moltes més ganes de col·laborar, pot ser membre de la Secretaria del Banc del Temps.
A més, com hem comentat, ja teniu el carnet de soci, no?
Ah, sí, sí, sí.
Aquella persona que participi tindrà el seu carnet.
Sí, és una manera de que tingui les dades a l'abast, el seu número de soci, després el blog, el link del blog, per poder entrar i estar més informada, i el telèfon de l'oficina.
Doncs digue'ns a aquelles persones interessades a participar al Banc del Temps què és el que han de fer.
Bueno, pues, o bé, primer poden trucar al telèfon 935048040 o passar-se per la llei de barris, que està situat amb el parc, dins del parc Rizal, que és el carrer de Montcada 77-79. I estem de dilluns de 5 a 7 i els dijous de 10 a 12.
Molt bé. Doncs a l'oficina de Llei de Barris, ja ho saben, al Banc del Temps, poden participar d'aquesta iniciativa del projecte d'intervenció integral del barri de Can Mas. Senyor Xavier Vilassaró, membre de la Secretaria del Banc del Temps, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Fins una altra.
Fins ara.
Esteu escoltant Info.
Maragall celebra aquest cap de setmana la seva tradicional festa del barri organitzada per l'Associació de Veïns amb la col·laboració del Patronat de Cultura i l'Ajuntament de Ripollet. Per parlar de l'extens programa d'actes ens acompanya el secretari de l'Associació de Veïns de Maragall, José Luis Suárez. Senyor Suárez, molt bona tarda.
Bona tarda.
Hem de dir que els queden 3 dies de festa per endavant. Expliqui'ns una mica com preveuen el cap de setmana.
Bueno, com molta il·lusió i que el temps no acompanyi, no? Perquè avui està una mica nublat i que el temps no ens permeti fer aquesta festa, que estem molt il·lusionats per fer-la pel barri.
Bé, es parla de nuvolats, però esperem que pluges, no?
Exactament.
Caldria destacar alguna novetat important pel que fa al programa d'actes?
Bueno, el programa aquest any, a part del tema de l'homenòleg, hi ha una variació, que també se farà el divendres, el dia 27, a partir de les 11 de la nit, se farà unos malabares nocturns, una cosa, una innovació, no?, el divendres. I, bueno, i luego ja para el dissabte, pues lo típic, és una continuació de la festa de l'any passat i, bueno, i esperem que acudeixi la gent i que disfruti de la festa.
El dissabte serà durant tot el dia i el diumenge serà durant el matí, finalitzant cap a un quart d'una amb un concert d'acordió i guitarra. Quines són les activitats que més èxit tenen de tot el cap de setmana?
Bueno, normalment el tema d'assistència, tota la gent és benvinguda, no? Però hi ha coses que el que tu dius que tenen més acceptació en unes que en altres, no? Per exemple, el dissabte fent la missa rociera a les 11, que la fa la càrrega del senyor Ricardo Dací i el color regidor de l'Alegria del Sur, i ja és algo que la gent pues, ve bastant sumida a veure aquesta activitat de missa rociera, no? Hi ha molt seguidor en aquesta missa.
Hem vist que el flamenc també té el seu forat, com sempre, en aquesta festa del barri de Maragall, i que el teatre no falta, no?, des de fa uns anys.
Sí, sí, el teatre, de veritat que estem també molt agraïts per la col·laboració de la Careta, en el tema de la seva disposició i aportació, i em penta que està donant també a celebrar aquesta festa ja quasi per a 3 dies, no?, i també estem molt agraïts de que la Careta pues, en una col·laboració molt molt estimada per nosaltres, pues, ens estan ajudant a portar a terme i gaudir d'aquesta festa pues, el millor possible per a Ripollet i per a tota la gent del barri, no?
Com vostè ara mateix comentava, estem parlant de les festes del barri de Maragall, però que són obertes a tota la població.
Ah, exactament, sí, sí, sí. sí.
Doncs ens agradaria...
Se fan un espai que tenien en el barri, però està oberta. És una festa popular, la fem per a tothom. Està dedicada... El que passa que la festa no era el que tu estàs comentant, per uns temes també de... No sé si dir-li del tema també de la crisi, no? Nos costa d'arribar a la millor de donar-li un altre canvi a la festa, que esperem que l'any que ve pues, li donin un canvi.
Molt bé, esperem que sí, que així ens ho expliqui aquí als micròfons de Ripollet Ràdio. Per acabar, ens agradaria doncs, que aprofités per convidar a tots aquells que ens estiguin escoltant a gaudir de la festa aquest cap de setmana.
Bueno, pues yo me adreço a todos los oyentes de Ràdio Ripollet perquè estan invitats per a gaudir-se d'aquesta festa, que la fem amb molta il·lusió i per a la gent que la disfruti i participi també en aquesta festa, perquè també una festa també és participació i disfrutar-la.
Doncs allà hi serem també des de Ripollet Ràdio. Senyor José Luis Suárez, de l'Associació de Veïns de Maragall, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que tinguin bon cap de setmana i bona festa.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
I continuem parlant de festes com és la Gibrelleta. Les regidories de Relacions Institucionals, Comunicació i Joventut han convocat el tercer certamen musical per a grups locals de Ripollet. Aquesta activitat té com a objectiu la promoció de grups novells de música del municipi i està encabida dins les activitats de la programació de la Festa de la Gibrelleta, a la Festa Major, que tindrà lloc del 26 al 29 d'agost.
Per participar cal que els membres de la formació musical siguin majoritàriament de Ripollet. Les maquetes s'hauran de presentar al registre de l'Ajuntament abans del 30 de juny. El grup seleccionat en primer lloc serà l'encarregat de tocar com a taloner de Los Delincuentes el dissabte 27 d'agost. Els altres tres grups seran els encarregats de la realització d'un concert el diumenge 28 a l'escenari habilitat al Parc dels Pinatons. Tots els grups seleccionats comptaran amb un premi en metàl·lic de 300 euros cadascun.
A motiu de la celebració de la 37a edició del Dia Internacional dels Museus, l'àrea de patrimoni del Patró Municipal de Cultura ha organitzat tota una sèrie d'activitats sota el títol Museu i Memòria, els objectes expliquen la teva història, que realitzaran el proper diumenge 29 de maig al Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata.
Durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes al Centre d'Interpretació del Patrimoni i al Molí d'en Rata en horari de 10:30 a 2 i de 5 a 8 de la tarda. També es realitzaran dues visites comentades, la primera a les 11 del matí al Molí d'en Rata, on els assistents descobriran el funcionament d'un antic molí fariner. A les 12 començarà el taller per a nens i nenes Roma, dissenya el teu propi mosaic. Dins del programa Juga amb la Història, que ofereix cada darrer diumenge de mes un taller familiar relacionat amb la història i el patrimoni. En aquesta ocasió, les famílies reproduiran alguns motius típics dels mosaics romans.
Posteriorment, a 13:45, hi haurà una visita guiada a l'exposició temporal Les veus d'un barri.
Finalment, a les 6 de la tarda es realitzarà un recorregut històric pel nucli antic que organitza la Regidoria d'Educació a través del Pla Educatiu d'Entorn. El punt de partida serà el cim Molí d'en Rata.
Aquest dimarts s'ha dut a terme la inauguració de l'exposició Racons de Ripollet. Aquesta mostra organitzada per Acció Fotogràfica Ripollet està composada per un recull de les millors fotografies participants en el concurs social digital que realitza l'entitat cada mes.
El president de l'entitat, Joan Serrano, va destacar el fet que és la primera vegada que es du a terme una exposició d'aquestes característiques.
Per nosaltres és una exposició molt important. Molt important per diversos motius. Un dels motius principals potser és que nosaltres creiem que és potser la primera vegada que aquí a Ripollet es presenta una obra col·lectiva de més de 35 autors i com a tema que sigui el nostre poble, que siguin homes d'aquí de Ripollet.
L'associació ripolletenca pretén mostrar als veïns noves visions de diferents indrets del municipi. Serrano també va manifestar que d'aquesta manera, a més, es crea un fons fotogràfic.
Volem crear un bon fons fotogràfic, i és la manera que a mi... fent concursos amb aquesta temàtica, perquè potser d'aquí a 50, 60, 100 anys, doncs qui digui Ripollet el 2010 com era, doncs avui el tenim present, estarà guardat amb molt de carinyo.
L'acte va servir també per donar a conèixer que Acció Fotogràfica de Ripollet ha quedat en tercera posició a la Lliga Catalana de Fotografia, una fita històrica per a una jove entitat com és la ripolletenca. Individualment, dos dels seus socis han assolit la segona i quarta posició. Racons de Ripollet romandrà al Centre Cultural fins al proper 5 de juny. A més, al vestíbul també s'ha instal·lat un audiovisual que mostra les fotografies que l'entitat va fer al passat Carnaval 2011.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Fem un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
Avui a les 8 del vespre tindrà lloc una nova edició de les Nits de Música organitzada per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell en col·laboració amb el Patronat Municipal de Cultura. La sessió estarà dedicada a l'òpera i la sarsuela clàssica amb Rafael López i Ángel Esteve.
Demà dissabte el Club de Petanca Si No Fos celebrarà la seva festa d'aniversari a les 6 de la tarda. Serà a la Torre de Can Mingrat i l'activitat està inclosa en el programa de l'estiu al carrer.
El proper dia 1 finalitzarà el cicle Dones i Salut amb una activitat impulsada des de la Regidoria d'Educació a través del Pla Educatiu d'Entorn. Tindrà lloc a les 3 del migdia al Centre Cultural sota el títol Cuina Afrodisíaca, cuina per enamorar, un taller per conèixer la connexió entre el menjar i l'amor. Serà a càrrec d'Àngels Puntes.
I també el dia 1 a les 6 de la tarda l'Escola Bressol La Verema acollirà la xerrada Jocs i Joguines, inclosa en el cicle Taller d'Hàbits de Criança. Organitza la Regidoria d'Educació dins el Pla Educatiu d'Entorn.
Acabem parlant de l'Eduard, perquè el proper dijous dia 2 tindrà lloc la cloenda del certamen de teatre infantil al Teatre Auditori. Serà a 6:15 de la tarda. És una activitat organitzada per les regidories de Cultura i Educació en el marc del Pla Educatiu d'Entorn.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs de l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars parlant de futbol, final de la Lliga, el Ripollet a un punt de ser campió.
És l'última jornada i el Ripollet pot ser campió sols amb un empat al camp de Canyelles, que és la vuitè, sense comptar que pugui passar al camp del Figueres, que juga contra l'equip de l'Horta, que és setè. Si el Ripollet empata o guanya, serà campió. També podria ser campió perdent tots dos, depèn del Figueres, que no guanyin l'equip de l'Horta. De totes maneres, cal recordar que el Ripollet quedi primer o quedi segon, la pròxima temporada jugarà la primera catalana. Diferent pot ser de la penya portiva Pagaril, que inclús guanyant el camp del Cerdanyola pot perdre la categoria perquè ja no depèn d'ell.
A futbol sala, el Ripollet ve a 3 jornades de ser campió.
L'equip ve entrenat per Juan Orduna, està a la recta final del campionat i és líder i està a 3 punts del segon. La lluita del títol està entre el Ripollet i el Llagostense i l'Alella de l'Hospitalet. En cas d'empat al final de la Lliga, el gol a baraix entre el Ripollet i l'equip de l'Alella li és favorable. La Lliga es pot decidir el dia 2 de juny amb el partit que tenen ajornat contra l'equip del Llagostense. Aquest dissabte a les 6 de la tarda jugaran a la pista del Cervelló.
I abans de continuar parlant d'esports, hem de parlar de l'esdeveniment d'aquest cap de setmana, perquè els millors jugadors i jugadores i clubs catalans de tenis taula es reuneixen aquest cap de setmana a Ripollet per disputar el Campionat de Catalunya per equips individual i de dobles a les categories aleví i juvenil. Serà el pavelló Joan Creus amb més de 200 participants, 12 zones de joc i moltes activitats lúdiques i d'animació. Per parlar-nos d'aquest campionat ens acompanya el president del Club Tenis Taula Ripollet, Roman López. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem d'aquest Campionat de Catalunya aleví i juvenil. Quants jugadors passaran aquest cap de setmana pel pavelló Joan Creus?
Calculem que els jugadors que s'han classificat estan al voltant de 220-225.
De quants clubs, més o menys, venen?
Pues d'uns 30 clubs de tota Catalunya, de les 4 províncies catalanes, i, bueno, doncs, els millors clubs de tot el país.
Parlem de l'aleví juvenil. De quines edats són els nens i nenes?
Els alevins estan entre 9-10 anys. 9-10 anys, bueno, fins a 11 també. I els juvenils estan entre 15 i 18.
Imagino que preparar una competició d'aquest tipus ha de ser molt difícil.
Bé, depèn de com la vulguis organitzar. La competició en si, la veritat és que és el que menys ens preocupa, perquè realment està molt pautada i la federació i els àrbitres ja ho tenen molt per la mà. El que sí que ens hem engrescat és hem fet les activitats doncs, paral·leles per donar-li una mica de ressò dintre de Ripollet.
Com dèiem, a banda d'aquesta competició hi ha moltes activitats. Explica'ns una miqueta què és el que heu programat.
Habitualment quan anem a fer campionats a altres indrets, doncs ens trobem que només ens assabentem els que juguem a tenis taula. I aleshores el que volem és treure fora del pavelló doncs, el campionat. Aleshores el que hem fet és contactar amb diverses entitats de Ripollet, les Plerastel, els Gegants, i bueno, i el que els hem demanat és a veure si ens podíem ajudar a fer una sèrie d'activitats que cridessin l'atenció de gent que habitualment no juga a tenis taula, i per fer una mica de sarau.
I tot això també organitzaran activitats de ping-pong, no?
Sí, home, sempre al voltant del nostre esport. El que passa que el nostre esport, com que té també una vessant lúdica, doncs aleshores sí que realment, segons com montis totes les activitats, doncs la gent, quasi tothom hem jugat alguna vegada a tenis taula, no? I realment, bueno, pues vindrà gent que no està federada, que ja té una organització, una competició, doncs, específica. Hem repartit 2.500 butlletes entre tots els nens de primària de Ripollet, perquè puguin venir i fer tallers, jugar avui també al tenis taula, doncs participar en una tòmbola solidària amb el club, que també muntarem, i bé, esperem que també muntarem el robot que muntem al Sant Jordi a la Rambla, i bueno, entenem que si hi ha afluència, doncs la gent s'ho passarà bé.
Pel que fa a la competició, quina serà la representació ripolletenca?
Bé, per sort en el club tenim un grup de joves que realment habitualment tenen molt bons resultats. Portem 19 jugadors entre totes dues categories i dels dos sexes, i bueno, doncs tenim potser on més possibilitats tenim en les noies juvenils, que tenim, portem dos equips, l'A i el B, i en les noies alevins, doncs són molt jovenetes i fa poc que han començat, però també tenen alguna possibilitat. Els nois costa més, perquè hi ha més nois fent tenis taula, i bueno, estan engrescats perquè jugant a casa des de fa molt temps que no organitzem un campionat, pues, doncs també és un incentiu per ells, i esperem que els hi vagi bé.
Quina valoració, quins resultats esteu obtenint aquesta temporada?
A nivell de joves, la veritat és que continuem en la línia d'altres anys. Allà on anem sempre tenim un o varis podis, no? A nivell de les lligues estatals, els objectius s'han complert. L'equip de divisió d'honor femenina ha quedat quart, molt a dalt per no tenir, doncs, jugadores fitxades, i que les jugadores que tenim són del poble. I després els nois de primera divisió estan en una categoria irreal, perquè ells són de divisió d'honor, però el tema econòmic no es permet que pugin de categoria, i sempre queden primers. El que passa que quan han de jugar a l'ascens els diem: nois, no hi ha calés.
Ho sentim, no?
No podeu pujar. I per, aleshores realment els objectius esportius s'han complert amb escreix.
Parlem, si us sembla, dels primers partits d'aquesta competició, que Ramon Argenté ens comentarà.
Doncs mira, els primers partits debutarà l'equip alevi masculí jugant el Santa Coloma contra l'Ateneu, i llavors, si és guanyador d'aquesta eliminatòria, jugaria o contra l'Olesa o contra el Calella. Hem de dir que els guanyadors passen a una banda i els perdedors passen a una altra banda, per fer una classificació final, no? El primer categoria, el primer partit que jugarà l'equip femení seria el Finca Ripollet contra l'Ipuls de Lleida, i llavors, si guanyés, jugaria contra el Mataró o el Bàscara. A l'equip juvenil masculí, el Santa Coloma Ripollet jugaria contra l'Hospitalet, i de passar, jugaria contra el Gimnàstic de Tarragona o el Borges Blanques. El juvenil femení, a l'equip A, jugaria contra el Calella, i si guanya, jugaria contra l'Ipuls de Lleida o el Bàscara de Girona. I a l'equip B, del juvenil femení també del Finca Ripollet, jugaria contra el Caçà de la Selva, i si guanya seria contra el Calella B o Falcots. I jo preveig que es pugui arribar a la final els dos equips del Ripollet, tenint en compte que el Ripollet porta 12 títols en 10 anys.
Doncs així ho esperem. Acomiadem el senyor Roman López. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, el president del Club Tenis Taula Ripollet. Que vagi molt bé el cap de setmana, i en parlarem tot seguit després en el programa de Ramon Argenté. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ramon, bon cap de setmana. Només dir,
bon cap de setmana,
per acabar aquest espai d'esports, que els convidats de l'Infosport d'avui seran
el president del futbol sala Ripollet, senyor Jordi Martín, el seu entrenador Sergio Ruj, i el jugador que ha jugat als campionats d'Espanya de cadets de juvenil, el jugador Daniel Portillo.
Ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenté. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
Doncs com sempre, abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs avui dia nuvolat i amb probabilitat de pluges a la tarda. El cap de setmana es preveu assolellat, i de cara a dilluns tornen els núvols i la possibilitat de que plogui, sobretot a principis de setmana.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 27 de maig de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. Els deixem escoltant el tema Nessun Dorma de l'òpera Turandot de Giacomo Puccini, interpretada en aquest cas per Luciano Pavarotti, un tema que potser sonarà aquesta nit a les nits de música dedicades precisament a l'òpera i la sarsuela. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Oh,